Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada avui a les carreteres catalanes, a l'AP7, a l'Ametlla de Mar, sentit Girona, un incendi de vegetació obligat a tallar un carril ja ha generat fins a 3 quilòmetres de retencions, tot i que la situació ja es va normalitzant. A la mateixa via, en aquest cas a l'altura de Cerdanyola del Vallès, també en sentit Girona, un accident ha provocat també llargues cues, en aquest cas de fins a 6 quilòmetres, entre Sant Cugat i Cerdanyola. Actualment només hi ha el voral ocupat, però el trànsit encara és dens entre el Papiol i Sant Cugat. A banda, també a la C31, en sentit Barcelona, hi ha hagut dos accidents. Per una banda, un entre Badalona i Sant Adrià i un altre entre Montgat i Badalona, que han provocat algunes retencions. Tot i que els vehicles implicats ja han estat retirats, les retencions, com deien, encara persisteixen. I pel que fa al servei ferroviari, els trens amb origen Sant Vicenç de Calders de la línia R4 acumulen retards de més de 15 minuts per limitacions de velocitat en un tram de via única per obres. També retards de més de 30 minuts, en aquest cas a la línia R3 de Rodalies entre Vic i la Tor de Querol per l'avaria d'un tren. I un home de 69 anys i veí de Begur ha mort mentre practicava pesca submarina entre el cap de Begur i la punta de Satuna. El seu cos ha estat localitzat de matinada pel crae subaquàtic després que la seva barca aparegués buida i fondejada. L'alerta es va donar i a la nit i es va activar un ampli dispositiu de recerca amb bombers, salvament marítim, policia local, guàrdia civil i també amb embarcacions particulars. I a banda, també un veí de Lleida de 39 anys ha mort mentre descendia al barranc Oscuros de Balsès, al Múnies de Rodellà, a Osca. La Guàrdia Civil va rebre l'avís en aquest cas a les 12 del migdia i va desplegar un operatiu també amb helicòpter que va localitzar la víctima ja sense vida. El cos va ser evacuat fins a l'aeroport d'Osca Pirineus i després traslladat a l'Institut de Medicina Legal. I els Mossos d'Esquadra han comissat 1.600 plantes de marihuana en una antiga fàbrica de pinzells a la Sénia, al Montsià. La descoberta es va produir arran de l'incendi d'una torre elèctrica que havia estat manipulada per subministrar il·legalment electricitat a una nau industrial. A l'interior, els agents van trobar una plantació amb un sofisticat sistema de llum i també de climatització. Segons dades policials, la infraestructura permetia obtenir fins a 744.000 euros per cada collita. I s'hi farà a Tarragona del 8 al 19 d'agost amb un ampli programa festiu marcat pels actes tradicionals i les revetlles. Una de les novetats és la recuperació de l'emblemàtica carrossa del Sant que acompanya l'arribada dels portants de l'aigua després d'uns anys d'absència. I pel que fa al temps, avui el dia serà majoritàriament assolellat, tot i que de cara a la tarda sí que s'espera alguna nuvolada sense importància en zones del Pirineu.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
I ara passen 3 minuts a les 10 del matí i marxem cap a Santa Bàrbara, un dels pobles de les Terres de l'Ebre que estan de festa major aquests dies i com passa sovint en aquesta zona, una part molt important de la celebració són els actes taurins, el bou cap llaçat, el bou embolat o el concurs de ramaderies. Entenem que aquest tipus de festes generen opinions diverses, n'hi ha qui les viuen amb passió i d'altres que no hi connecten gens o no en són partidaris, però avui volem acostar-nos amb una mirada oberta i conèixer una mica millor què signifiquen per als qui les defensen i també qui les viuen aquests dies intensament. Per això saludem des de la Plana Ràdio el Miquel Esterlic Moria, president de la penya taurina Planers pels Bous, i també a la Tere Giné. Bon dia als dos, com esteu?
Bon dia. Bon dia, Manel. Aquí hi ha moltíssimes ganes d'explicar-vos el que és la nostra festa major. Mm-hmm. I, tal com tu dius, hem deixat la plaça per venir a l'Obert per vacances, perquè si hi ha una cosa que a l'Ebre té tradició i convoca més gent són els bous. Avui busquem les dues visions en clau territorial. De fet, parlarem amb Miquel Esterlitz, l'acabes de presentar, ell és president de la penya taurina Planers pels Bous, però també qui ha volgut dir la seva és l'Aida Gascón. Ella és la directora de l'associació animalista Anima Naturalis i amb la qual comencem escoltant.
Doncs ara mateix no la podem escoltar, intentem recuperar aquest tall. Tere, si vols, de mentres, anem introduint també el nostre convidat.
Doncs bé, el nostre convidat, tal com vos dia, és Miquel Starlitz. Ell és el president de la penya taurina Planesa pels Bous i és qui durant tots aquests dies, pensa que les festes majors van iniciar-se ja el passat divendres, durant tots aquests dies porten a terme moltíssimes activitats, no?, relacionades amb els bous. Ara, de moment, el concurs de ramaderies, però aquest cap de setmana arriba al punt àlgid, precisament aquest proper dissabte, amb una activitat que la gent jove, sobretot els que participen del concurs de colles, esperen amb molt d'entusiasme. És el Grand Prix, aquell tradicional Grand Prix que veiem a televisió i que hi havia diferents proves, pues arriba també a les festes d'aquí de Santa Bàrbara. Entre d'altres, també tenim el bou capllaçat, el bou embolat, són tradicions molt arrelades aquí al territori, no només al nostre poble, Miquel? És a dir, hi ha molts pobles de les Terres de l'Ebre, inclús de la Catalunya Central, que ho celebren.
Sí, bon dia, bon dia. Molts de pobles de les Terres de l'Ebre, tipus Amposta, Santa Bàrbara, Alcanar, La Ràpita, inclús Cardona, Vidrieres, allí a Girona. No sé, unes festes que la gent de fora no sap com les celebrem i com no sap com les celebrem no li pareixen bé. Jo animo a tota aquesta gent que no ha vist mai els actes taurins que vinguin a veure'ls, que sàpiguen el que realment fem, que no maltractem cap animal, ni molt menys. Tenim veterinaris, tenim unes lleis que hem de seguir, vull dir, ja et dic, animo a tothom que vingui a veure'l i que no parlin sense saber.
Sí, Manel, perquè moltes vegades abans de parlar s'ha de veure, no? S'ha de veure i s'ha de viure properament. No sé si ja tenim aquest tall de l'Aida Gascón.
En un segon, deixa'm que li faci una pregunta al Miquel de mentres i ara podem escoltar a l'Aida Gascón, perquè segurament qui ens estigui escoltant ara pensarà segurament doncs en aquestes grans places tradicionals, però és veritat que en aquest cas no són les típiques places que podem tenir al nostre cap, no? on es veuen els tocs.
Claro, claro, o sigui, les places que tenim aquí són places de carros, de carretes, o sigui, res a tindre en compte, tipus les de València, la de Barcelona en sus tiempos, la de Madrid, no, aquí són carretes de gent que va treballar, vull dir, a l'hivern carreguen olives i a l'estiu la fiquen els bous, vull dir, és un altre món completament diferent.
Uh-huh. També hi ha embastides, és a dir, el que utilitzen els letes per a fer les cases, no?, per dir-ho d'alguna manera, doncs s'improvisa i la veritat és que hi ha embastides que fan la mar de goig, perquè allí hi ha moltíssima gent que per les tardes berena i per les nits sopa, no?, i inclús n'hi ha amb llums, etcètera, etcètera. Manel, tu n'has vist mai de bous aquí a les Terres de l'Ebre? Doncs... No sé si has passat mai pel nostre territori.
Mira, i a més, sembla que estigui tot preparat expressament, però justament aquest cap de setmana estaré a Santa Bàrbara per casualitats de la vida, ja vaig ser-hi l'estiu passat també al Delta de l'Ebre, i aquest cap de setmana justament hi seré, però no he tingut l'oportunitat de veure-ho també ni de conèixer aquesta festa tampoc des de dins.
Mm-hmm. Doncs mira, abans una de les coses que et comentàvem és que aquest proper dissabte ens arriba el Grand Prix i també té molt de seguiment. Mm-hmm. És una iniciativa que es va començar l'any passat. Miquel, explica'm un poquet això del Grand Prix, què és?
Sí, bueno, el Grand Prix ve a través del concurs de colles, que es va recuperar a Santa Bàrbara després d'uns anys sense fer-se, i pues, una de les proves mítiques que creiem que no podia faltar pel concurs de les colles era el Grand Prix, no? Després de l'èxit de l'any passat de totes les colles, de la plaça rient, de gent que no estava a favor dels bous, però va vindre i mos va dir, diu, ole, vatros, hem xalat molt, hem gaudit, i pues, sentir aquestes coses, pues, pues orgull, te fas sentir-te content, saps? Superbé.
Sobretot perquè també la penya que ho organitza, a part del concurs de ramaderies, ha de preparar això i a part ha de viure la festa major d'una manera intensa. Per tant, imagina't, no?, quin ritme de vida porten durant aquests dies. A més, tenim aproximadament aquí al nostre poble unes 20 colles que són les que participen d'este Grand Prix, no?, i que faran les delícies a la gent que estirà a la plaça de bous. Mhm. Manel.
De fet, anava a dir que ara, si vols, sí que podem escoltar aquest tall de l'Aida Gascón, si ens el vols explicar una mica, i ja doncs el podem introduir.
Efectivament, pues, tal com te dia, per a nosaltres és una tradició i convoca moltíssima gent, però també, concretament, hi ha associacions, hi ha entitats com Ànima Naturalis, i en parlarem amb la seva directora, amb l'Aida Gascón, que parla precisament de com ells defensen els bous i com no veuen correctament directament aquestes tradicions que tenim aquí a l'Ebre. Anem a escoltar-ho.
Des d'Ànima Naturalis i moltes entitats de protecció dels animals, la nostra feina és clara. Es tracta de donar veu als animals perquè ells no la tenen, ells no es poden defensar per si mateixos, i el que volem és aturar un patiment innecessari. Quan parlem de festes i tradicions a Catalunya, molta gent pensa en la cultura, i és cert, hi ha molta cultura popular que valorem, però no podem obviar la realitat d'alguns espectacles especialment cruels, com són els bous embolats o els bous capllaçats. Estem parlant d'animals que pateixen un estrès i un horror inimaginable, i veure'ls amb boles de foc a les banyes o lligats i sent arrossegats pels carrers és una crueltat que, sincerament, creiem que no té cabuda en la nostra societat actual. Al final, la nostra prioritat i la raó per la qual seguim lluitant és precisament acabar amb aquestes modalitats que són més violentes, més agressives cap als animals. Catalunya ja va fer un pas endavant molt important prohibint les corrides de toros i creiem que ara ja toca culminar aquesta tasca. Hem de seguir avançant i vetllar pel benestar dels animals. Es tracta de fer les coses bé, d'evolucionar com a societat i fer que les festes i les nostres tradicions evolucionin.
Doncs aquesta és també el contrapunt que volíem, lògicament, també doncs, explicar. Volíem també, seguint, explicar una mica també doncs, com seran aquestes festes. A la festa també ens han explicat que contracteu recortadors. Quin paper juguen i què és el que fan, concretament?
Bueno, els recortadors el que fan és moure els animals vers la plaça perquè, o treballar-los, com diem nosaltres, pues, perquè muntiguin al banc, perquè es plantiguin a la barrera, pues, per a traure la bravura de l'animal.
A mi, Manel, m'agradaria que ja que tenim a Miquel, també pues, pogués explicar, no, aquesta, lo que acabem d'escoltar ara, no? Des d'Aida Aida Gascón ens parlava precisament que no s'acaben d'entendre aquests tipus de festejos. Què podem dir en aquest sentit, Miquel?
A veure, els actes taurins, com els bous a la plaça, els correbous, el capllaçat, l'embolat, tots els bous que fem aquí són i formen part essencial de la identitat cultural i del patrimoni immaterial nostre, de les Terres de l'Ebre. Són celebracions que se fan a molts de pobles i són molt arrelades aquí a les Terres de l'Ebre i alguns altres pobles de Catalunya. No? Vull dir, tu vas a la plaça i trobes a milers de persones concentrades allí, berenant, disfrutant. No ho sé, potser el que primer hauríem de fer és anar a les granges massives, allí potser sí que hauríem de fer la feina, no? De que hi ha un munt d'animal a paper atonat, no ho sé, sofrint. Ja et dic, nosaltres aquí tenim una normativa escrita que l'hem de seguir, que està feta per la Generalitat de Catalunya, i no fem bous perquè volem i fem nosaltres, organitzem perquè sí. Nosaltres, si et dic, hem de seguir les lleis, tenim uns veterinaris que venen al principi, se queden durant tota la tarda i, fins que no s'acaben els bous, no se'n van. Has de firmar unes actes conforme els animals entren bé a la plaça, han passat, mentre han estat dins de la plaça ha estat bé i mentre munten el camió han estat bé. Si passés alguna cosa, els veterinaris són els primers que diuen no es pot firmar i aquí tenim un problema, però és que en cap moment mos ha passat això. Vull dir, nosaltres estem supertranquils, no maltractem cap animal, ni molt menys, com ha dit la senyora Aida. El bo embolat no fiquem foc a les banyes, fiquem foc a uns ferros que estan especialitzats i ha estat fet un estudi veterinari conforme el bou no es crema. El bou capllaçat no s'arrastra, que això és molt, molt fàcil dir-ho. El bou capllaçat se li fica una corda, un capllací, i d'este capllací va a una altra corda. Quan el bou no vol anar, no vol córrer o no vol fer res més, s'agafa, se porta el camió i es tanca el bou i punt. També et dic que avui en dia els bous capllaçats ja estan acostumbrats i surten del camió, corren i quan veuen la porta del camió tornen a entrar i s'ha acabat.
A més, això també està regulat per horari, no? És a dir, també teniu un horari establert que no pot superar un límit, concretament, tant quan surt el bou capllaçat com quan surt el bou embolat, no?
Sí, sí, tenim un límit pues, que s'ha anat durant els anys, s'ha anat pues, corroborant, de dir, pues, tant de temps, tant, ara fiquem una mica de menys, fins que s'ha establert, no? O sigui, no tenim un bou o una vaca 2 hores al mig de la plaça allí morta. No, pues, als 10 minuts o 15, pues, ja, quan veiem, depèn de l'animal com se troba, com està, pues, se tanca l'animal i fet.
Miquel, una darrera pregunta també com a amant de la gastronomia. És veritat que el bou també és molt bo al plat i sé que hi ha un dia d'aquestes festes que també el feu per sopar aquest estofat de bou a Santa Bàrbara.
Pues sí, mira, i m'ho preguntes justament després d'haver-se fet ahir de nit.
Mira.
Molt contents, perquè es va fer 1.300 racions de bou estofat. Mm. O sigui, ja pots imaginar 1.300 racions, tothom menjar-se les concentrades a la plaça, o sigui, espectacular.
En un ambient molt festiu, on es va organitzar també una activitat del concurs de colles que s'anomena Ets del Milloret, i on cada colla ha de presentar un espectacle, i on van poder assaborir també aquest plat típic i tradicional, aquest bou estofat, al que, Manel, te convidem sí. per a que el proper any vingues, eh?
Molt bé, molt bé. Aquest cap de setmana estaré allà, és veritat que ja no arribo pel bou estofat, però vindré també a conèixer les festes, que he de fer la promesa. Moltes gràcies als dos per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
Una abraçada i gràcies a
Fins
tu.
Fins la propera.
Gràcies.
Sintonitza Obert per Vacances.
La rumba forma part de la cultura de Catalunya. És un producte nítidament barceloní nascut als barris i als carrers de la ciutat, però que s'ha exportat arreu del món i que influencia i està present a molts altres gèneres. Aquest estiu farem un repàs per la seva història a l'espai Rumberos del Ventilador, dirigit i explicada per Xavi Collado, que avui s'ocupa del rei del ventilador. Peret.
Amb el so del ventilador, una història de rumba que dona la volta al món.
Peret va ser un dels pares de la rumba catalana. Cançons com Borguito van marcar l'inici de la seva carrera. La seva filla, Rosita Pubill, explica el perquè de Borguito.
Perquè m'acompanyava a mi al col·le i m'estava donant lliçons. S'ha d'estudiar, no seràs una burra, i d'aquí va sortir el Borriquito.
Dani Salvat Pubill, net de Peret.
La majoria de les lletres de les cançons són lletres alegres, però hi ha moltes que tenen una certa moralitat, no? Per exemple, el Borriquito. Hi ha molta gent que no sap què és una crítica, no? I en aquella època s'estilava molt portar les coses de fora i les coses d'aquí s'estan deixant més de banda, no? I el que critica precisament és la gent que és de Vigo, es fa dir Peter, però es diu Pedro, no?
Rosa Pubill, filla de Peret.
Aquesta cançó per ell va ser el tot. I ell sentir-li amb el seu fill cantar aquesta cançó no podia estar sense que li caiguessin les llàgrimes. Era un orgull increïble. És una cançó molt real, molt, molt. És la vida del meu iaio.
Enredant per allà, enredant per allà, i enredant per aquí, enredant per aquí. D'aquesta manera em va pujar a mi. Enredant per allà, enredant per allà, i enredant per aquí, enredant per aquí. D'aquesta manera em va pujar a mi.
Peret va portar la rumba catalana al Festival d'Eurovisión de l'any 1974, Llumitos Jiménez.
Pues amb el Peret va estar contant que va ser una persona que la va portar a l'Eurovisión, la va reconèixer per tot el món, per això li diuen el rei de la rumba.
Alegria, si queréis tener cantar.
En Dani i la Rosita, net i filla de Peret, expliquen aquells dies previs a Eurovisió.
L'any 74 va ser un any complicat, políticament parlant, no? per els afusellaments que va haver, el seu consentí i a més. I realment ell no hi volia anar. El van anar a buscar, li van rogar, home, per favor, ja que no has fet el servei militar, com a mínim fes això pel teu país. Ell tenia molt d'èxit i realment l'Espanya el que volia era un artista que donés una visió d'alegria d'Espanya quan realment no s'estava visquent així aquí. Llavors finalment va accedir a anar, però clar, els que s'hi oposaven el van amenaçar.
Es va sentir una mica estafat amb l'experiència d'Eurovisió, però era una experiència que s'havia de viure. Vull dir, la vam viure tots junts, amb les amenaces que teníem, amb la seguretat que teníem que compartir, ens acompanyaven a tots els llocs. El que passa és que, esclar, no era un bon moment per anar a Eurovisió, no estàvem ben mirats. Però, clar, s'havia de fer.
Canta i ser feliç, canta i ser feliç, cantar i cantar.
Sicus Carbonell, de Sabor de Gràcia, ens parla de quan Peret deixa tot per l'Evangeli.
Peret, pues, es converteix a l'Evangeli, i no només es converteix ell, sinó que ell porta l'Evangeli al barri del carrer de la Cera, al barri de Gràcia, perquè no es coneixia, els gitanos catalans de Mataró i inclús a la plaça Espanya.
Hoy he dejado de cantar para el mundo, ahora canto para Dios.
Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, es
Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder.
Després d'uns anys en retirat dels escenaris, Peret torna i ho fa al Velòdrom d'Horta. Ho expliquen els Xipen, els que van ser palmeros d'en Peret.
Bona nit, Barcelona!
Es va presentar al Velòdromo,
sí,
d'Horta, que estàvem tots naltros, tots els rumberos del carrer La Cera.
Esta es una gran noche. Para mí es una noche maravillosa. 30 años de rumba.
Una lágrima cayola.
Van arribar als Jocs Olímpics i amb ells, Gitana Hechicera. Recordem que va començar com un embrió quan Peret predicava l'Evangeli amb Cristo tiene poder. Ho explica Dani Pubill, net de Peret.
Va crear aquesta cançó. Cristo tiene poder. Cristo tiene poder. Jesucristo es poderoso. Jesucristo tiene poder. Y de aquí, pues,
Cristo tiene poder. Cristo tiene poder. Cristo tiene poder.
No hi ha ningú que faci una rumba catalana com la va fer Peret amb la Gitana Hechicera cantant a Barcelona en 92. Per mi és una cançó perfecta, que diu la veritat, que en aquella època era Barcelona. Una gitana que hechizava, que qui venia aquí es quedava a viure a Barcelona. Barcelona 92 aconsegueix posar la rumba allà on li toca, vista per tot el món. I Barcelona ensenya l'única música que té a la ciutat, perquè la sardana és de l'Empordà, no és d'aquí. Igual que el fado està a Porto, doncs Barcelona diu, jo tinc la rumba catalana. I trec el pare de la rumba, trec els Manolos i trec el Samaya. I allà, sense ells, jo crec que no eren conscients de que estaven fent història. I van fer història. L'errada va ser no seguir, continuar i seguir apostant per això. Si no va ser, ho mostrem i ho amaguem. Però en sec, la rumba va deixar d'interessar. I és allò, paguem la llum.
Us agrada el que ha fet amb el piano? Torni, sisplau.
Anava a casa seva a gravar-ho. Vaig comprar un equip petitet, estava a Mataró ell. I anava tots els dies a Mataró, passàvem unes hores gravant i tornava. Nen, no estic bé, tinc molts dolors aquí a la cadera i això m'ho he estat mirant i em fa mal espinar. Home, ja jo, home, va. Què dius? I sí, sí, al cap d'un temps t'hi van estar mirant i era un càncer de pulmó. Em va dir, nen, tinc això, és definitiu. Ens li van durar 6 mesos. Ens hem de donar pressa a acabar-ho. Això és el que em va dir. Vam tenir una actuació, la va cancel·lar. I estava ofegat, no, ell havia tingut un enfisema, ja, sempre. Però tot i així, jo crec que sempre has de dir al seu públic. I era una cosa que li donava vida. I va decidir fer-ho. Va donar el callo, va treure els collons d'on no hi eren, perquè sempre els tenia. Mira que tenia gairebé 80 anys, 79 anys. Tenia una força a l'escenari que no li podies dar darrere. Era impressionant. I va fer aquella actuació.
Aquesta va ser la darrera actuació en públic de Peret, l'any 2014.
Aquest podcast amb els protagonistes de la història de la rumba catalana és un podcast que dedica deriva d'un documental que podeu veure quan vulgueu a la xarxa Més.
November Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I ara falten 7 minuts per arribar a 10:45 del matí. Avui li hem demanat a la Núria Cartanyà de Tarragona Ràdio si podíem fer-nos un banyet. Ella ja ens ha avisat que aniríem a tocar aigua, però no ben bé a banyar-nos i calia esbrinar on quedem amb ella. Les opcions que teníem, Núria, bon dia de nou, quines eren?
Bon dia, bon dia. Doncs mira, podíem quedar a la Platja Llarga, que és una platja molt natural i molt coneguda aquí a Tarragona, amb una piscina municipal, o a la Font del Centenari, que està al mig de la Rambla. Què volen els oients?
Doncs mira, no ho sé si han encertat o no, però avui l'opció més votada ha estat a la Platja Llarga.
Ai, em sap greu. Oh. Aquí anirem un altre dia. Us
han fallat avui, han fallat. Molt bé, ho has aconseguit avui, Núria.
Bien, bien, bien. I anirem un altre dia, no patiu, perquè la platja llarga mereix una, dos o tres visites. Però avui us volem convidar a una piscina municipal, concretament la del barri de Sant Pere i Sant Pau, i així anem coneixent també els diferents barris de Tarragona. És una piscina, perquè us feu la idea, doncs a l'aire lliure, però que té d'haver una cúpula, que la converteix en coberta, però ara està descoberta, gaudint del sol, de la poqueta fresca, i no t'imagines, Manel, la llàstima, el greu que em sap no haver-me portat banyador. Mm-hmm. Perquè no hem vingut a banyar-nos, però clar...
Un cop allà, i veus l'aigüeta...
Sí, veus les persones, aquí els nens amb les ulleres de bussejar... Fa molta enveja. Mira, t'he dit que no hem vingut a banyar-nos, perquè sí. El que venim a fer és a comprovar la qualitat de les instal·lacions, de l'aigua i de totes les instal·lacions. Perquè, bé, ja sabeu, no? A vegades anem a la piscina, anem a la platja i pillem allò fongs als peus, o ens piquen els ulls, o passem una miqueta d'aigua i després ens fa mal la panxa. Tot això són microorganismes que, clar, viuen en medi aquàtic, els encanta, sobretot on hi ha molta gent i fa calor, i es tracta d'analitzar-ho tot plegat perquè no ens fem mal, perquè puguem gaudir de l'aigua i de l'estiu sense aquests riscos. I d'això se n'encarreguen el Laboratori Municipal, la Unitat de Salut Pública, en aquest cas de l'Ajuntament de Tarragona, però segur que a casa vostra, als vostres pobles i municipis, doncs també teniu aquest tipus d'anàlisi. Amb nosaltres la Gerri García, tècnica de la Unitat de Salut Pública. Gerri, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Igor López, que el tenim aquí avetllat amb uns guants i una cistella amb tot de pots que a mi em recorda en un laboratori. Igor, bon dia.
Bon dia.
Ets el laboratori andante, eh?
Exacte, sí.
Molt bé. Gerri, avui estem aquí a la piscina municipal de Sant Pere i Sant Pau, però no només analitzeu piscines en general, què analitzeu a l'estiu? Que sé que a l'estiu feu una campanya més intensa, no?
Sí, sí, anem a fem tot de restauració alimentària, també, bueno, fem les platges, fem les piscines i, bueno, fem un munt de campanyes, però especialment el que es toca a la platja, que són els restaurants de platja, etcètera.
Bé, i no només analitzeu l'aigua.
No, no, també analitzem el terra, per exemple, que en el cas de les piscines i moltes coses, bàsicament aigua, però també altres tipus d'anàlisis fem.
Què busqueu? Quina mena de bitxets són els que ens poden donar la llauna que viuen això, amb la calor i el medi aquàtic?
Si et refereixes específicament a les piscines, doncs són uns bitxets que es podrien fer patir algunes malalties i per això les tenim que buscar. Ho diu la llei, ens regla exactament quins microorganismes exceptuant en el terra, que això ja ho fem nosaltres, terra i flotadors de les piscines, que això és un extra que no està contemplat legalment i ho fem nosaltres com a prevenció.
Molt bé.
Però és això, quins micro... Digues, Manel.
No, ara estava pensant justament que aquests controls doncs estan superben reglamentats i ja sap perfectament què és el que s'ha de buscar. Nosaltres li diem aquests bitxitos, no? Però jo volia saber si arran de la pandèmia, a través de la pandèmia que vam viure, si hi ha algun tipus de control més exhaustiu que es va a partir d'aquell moment o és més o menys igual que abans d'aquesta pandèmia?
No, a veure, hi ha una legislació que va ser posterior, que a nivell estatal, que sí que va augmentar el número de microorganismes que tenien que vigilar, no? Però bàsicament són els mateixos.
Molt bé.
Què ens fan aquests microorganismes? Jo parlava això d'afeccions als típics fongs als peus o fins i tot a alguns que ens afecten el sistema digestiu.
Sí, poden entrar, la contaminació pot ser per el que es diu les mucoses, que són les zones de pell que tenim humides, per exemple, els ulls, les oïdes, les genitals. Tot això pot provocar unes infeccions, que això té unes afectacions a la salut greus. A banda, doncs, per ingestió, perquè tragues aigua, que això és molt més difícil, doncs pots tenir afectacions de tipus digestiu. N'hi ha moltes, no? Per exemple, la pseudomonas aeruginosa és un clàssic bacteri que afecta nens amb fibrosis quística, etc. N'hi ha moltes malalties, eh?
Punts calents, zones on hi pot haver proliferació dels microorganismes.
Doncs mira, bàsicament a la zona de peu descalços, que se li diu, que són les zones de platja del voltant de les piscines i el que és l'aigua en si mateix.
Per això, Manel, ens havies de veure, ja es veurà les fotos,
sí,
ens han fet
sí.
posar per entrar a la zona de piscina, ens han fet posar, doncs, a cobrir les sabates amb unes bosses de plàstic.
Molt bé, la seguretat davant de tot. Jo volia preguntar també, nosaltres com a usuaris o com a persones que podem anar doncs, a una d'aquestes instal·lacions, com podem saber si aquestes instal·lacions, aquests establiments, compleixen aquestes garanties sanitàries per les que vosaltres veieu?
Doncs mira, molt bé, m'agrada molt això, perquè a vegades, bueno, la gent es queixa molt i a vegades els propietaris, ja no de les piscines municipals, no, perquè nosaltres venim cada mes fent totes les anàlisis, fent tots els controls a tots els poliesportius municipals. Això a Tarragona ho fem cada mes. Però a banda, durant l'any, les piscines que es diuen d'estiu, que estan obertes, que són, per exemple, càmpings, hotels, etc., doncs totes han de penjar els seus resultats fora, han d'estar a l'abast de la gent, i si haurien d'estar penjades, però si no ho estan no es poden demanar, i allà veurem quan s'han fet els controls, quan s'han fet les neteges, quins controls fan, etc.
Gerri, perquè a simple vista ha de ser molt ostentós, molt brut, diguéssim, perquè un usuari ho vegi, això no ho veus normalment.
No, efectivament, són microorganismes i no es veuen, a simple vista no es veuen, per això hem de fer l'analítica.
Tot es mata amb el clor?
No.
Ni amb lleixiu, ni amb lleixiu.
A veure, la veritat és que el clor és molt desinfectant i funciona molt bé, eh? És el millor sistema, sigui cloració directa o sigui cloració salina, ¿vale? Però n'hi ha altres sistemes. Però sí que és cert que el que no pot ser és que augmentem la càrrega bacteriana de molta gent que hi hagi i nosaltres vivim ficant clor. Això no pot ser.
Com més persones, més s'augmenta la càrrega bacteriana, no?
Clar, lògicament, perquè les persones tenim bacteris. Això no és que sigui dolent, al contrari, en certs casos ens afavoreix. El que no poden ser són bacteris patògens, que és el que nosaltres busquem. ¿Vale? Els bacteris són bons en general.
Per tant, tampoc ens hem de passar amb el clor, ni amb el lleixiu.
No, perquè el clor, quan reacciona amb la matèria orgànica i amb els microorganismes, dona com a subproducte uns, el que es diuen cloramines, que són potencialment cancerígenes. Per això les piscines estan obligades a recircular aigua i, a més, a portar aigua nova.
Mm. Vinga, va, doncs anem per feina, perquè no tenim massa temps i l'Igor està preparat aquí, sí, amb uns pots de laboratori, i el que farem ja per tancar la connexió és apropar-nos amb ell i fer una mica el seguiment.
Oh, m'agrada molt
i
això.
I si passa, li passem els auriculars. Igor, posa't els auriculars, que el Manel diu que li encanta. Posa't-els al revés, porfa, que te'ls veuràs millor.
Ara espero, Núria, que això surti, espero que això surti bé, la prova aquesta.
Bueno, ara et recollirà les mostres, però després jo crec que amb això que recollis avui les mostres, sí, te'n vas al laboratori i allà afegeixes els productes, no?
Ara agafem dues mostres, per duplicat, un que anirà al Departament de Medi Ambient, que farà les anàlisis de fisicoquímics, i l'altre amb un vas estèril, que conté una substància que es diu tiosulfat de sòdic, que el que fa és neutralitzar el clor, la substància que, bueno, el desinfectant o brom, el que hi hagi a la piscina, perquè el clor actiu que està a l'ampolla, ell va fent la seva funció i va matant els bacteris. Clar, a nosaltres els interessa anar al laboratori i que no modifiqui la mostra de la recollida.
Per tant, amb aquest pot ja teniu un element per...
que neutralitza el clor.
I així us queden els bacteris i sabeu el que hi ha. Són molt grans, a veure si deixarà sense aigua la piscina, eh?
A la piscina gran.
A la piscina gran, perquè estàvem a la petita. Què passa, que els petits no transmeten...
Sí,
micro...
no, hem d'agafar a les dues piscines, de la gran dues. I de la petita.
Quina acostuma estar més plena de microorganismes, la de grans o de petits?
La petita hi ha menys quantitat d'aigua, llavors, que la costa una mica més de regular. Normalment surten molt bé. Les piscines municipals de Tarragona surten molt bé, totes amb una qualitat d'aigua molt, molt bona.
Ara t'ho anava a dir, no acostumeu a trobar massa problemes.
No. Normalment tenen els paràmetres de clor actiu molt regulats, el tema del pH ho tenen molt, molt controlat, i la veritat que surten, en altres no surten de microorganismes, surt molt controlat.
Si surt malament, els dieu reguleu això, tireu més d'allò o no tireu tant d'això?
Si normalment va molt relacionat amb la quantitat de clor que hi ha i el pH, que va directament relacionat amb el clor. pH molt baix, llavors indica que el clor actiu que hi ha, doncs no desinfecta. I un clor, i un pH que és un pH molt alt, el clor actiu desinfecta molt poc. Llavors l'ideal és trobar un pH que estigui molt entre 7,2 i 7,8, i que hi hagi sobretot una quantitat de clor suficient per desinfectar els bacteris.
Doncs l'Igor ara agafa aquestes dues mostres, aquests dos pots, i se'ls emporta a laboratoris, i a partir d'aquí, quan dura l'anàlisi i què s'hi fa, si tiren més productes, com s'analitza això?
Això directament anem al laboratori i amb una rampa de buit fem una filtració a través d'un filtre de 0,45 micres, que el que fa és reté els bacteris de l'aigua.
Ho filtreu com si fos cafè, una infusió?
Com si fos cafè, una infusió. Llavors aquest filtre el posem a un medi selectiu i l'incubem a l'estufa. I així mirem l'evolució del creixement durant els dies que són un o dos dies.
No acostumeu a trobar cap microorganisme estrany, no? Vull dir, tot entra dins d'uns paràmetres lògics i normals.
Sí, en les piscines normalment és estrany que si està el clor regulat i tots els que mirem la transparència, mirem la turbidesa, mirem el pH, bueno, lo que diu la llei sobretot, doncs normalment sobre la qualitat de l'aigua de les piscines de Tarragona estan molt bé.
Doncs mira, Manel, tot això ho fan
missatge.
Perquè nosaltres
exacte.
Ens puguem banyar tranquils.
Exacte.
No ens hem de preocupar d'això.
Anava a dir que tothom sí, sí, cap a les piscines de Tarragona, potser no cal que tothom hi vagi avui mateix, però és un bon lloc per anar-hi perquè veiem que compleixen
exacte.
Amb tots
és
aquests
bon
paràmetres. Gràcies
sí,
als sí, sí. Tres per acompanyar-nos avui. Us deixem
bé,
que seguiu
gràcies.
Fent aquestes proves. Fins la propera.
Gràcies.
Gràcies, Manel. Fins ara.
Amb un altre podcast de l'Obert per Vacances, els Fogons de l'Oest. La Dolceta és un dels restaurants de la ciutat de Lleida que té més prestigi popular. Ubicat a la zona agrícola de Lleida, l'Horta de Lleida, és especialista en cuina lleidatana. I si parlem de cuina d'aquesta zona, això vol dir cargols i brasa. En Jordi Sebastià, de UAU Lleida Ràdio, en parla amb un dels responsables de la Dolceta, en Joan Ferrés.
I avui parlem d'un restaurant, d'un local de restauració, d'aquests que a la ciutat de Lleida tothom coneix. Parlem de la Dolceta i parlem amb un dels seus responsables, el restaurador Joan Ferrés. Bon dia, què tal, com anem?
Pues bé, perfecte, a pesar de la calor, anem
sí,
fent.
Sí, l'estiu ja ho té això.
Sí, sí, és el que té, sí, sí.
Clar, no sé si de cara a l'estiu, quan arriba l'estiu, toca canviar de plats, o la gent normalment quan va a la Dolceta sap el que vol.
Bé, bueno, canviar plats els marca el temps. Evidentment no hi ha carxofes, no hi ha caragols, s'han acabat els pèsols, s'han acabat els espàrrecs i tots aquests plats que fem a la brasa, i la gent, pues, amanida. Molta amanida, molta tomata. Molta tomata. Sí, sí.
I líquid, per fer-ho passar.
Sí, sí, també. Es redueix bastant el consum de vi.
Sí,
sí? Sí. El negre, sobretot. Sí, sí, es nota. Molta cervesa.
Molta cervesa.
Sí.
Estem parlant de la Dolceta. Quan parlem de Dolceta, tot i que a l'estiu desapareixen els cargols, jo crec que la brasa i els cargols són, diguéssim, un dels...
N'hi ha tot l'any.
Sí.
N'hi ha tot l'any.
Són els plats estrella, no?
Sí, el cargol és el plat estrella. Bueno, el cargol i el xipiró. El xipiró a la brasa està per l'estil. El pas de xipiró ara en aquest temps no ens en serveixen.
Mm. És curiós, no?, que sigui Lleida, doncs, un dels grans restaurants de Lleida que tingui com a plat estrella també el xipiró.
Sí, sí, bueno, és que, clar, nosaltres el feu tot a la brasa, doncs li dona uns sabors que són difícils de trobar. La brasa ho potencia tot. I fa 7 o 8 anys o 10, fer brasa semblàvem que érem, no sé, uns destralers, no? I ara, a més, està de moda, això de la brasa. Bueno, és tot natural, no té... És llis-llas, vull dir, el que hi ha, hi ha.
La brasa és una de les peculiaritats de la cuina lleidatana. A tot arreu es fa brasa, tot el món es fa brasa.
Sí, sí.
Però no sé per què aquí tenim tanta... No sé si ho ha reflexionat mai, perquè aquí hi ha tanta tirada cap a la brasa.
Pues no t'ho sabria dir, suposo, però bueno, suposo que són el que s'ha fet tota la vida i la gent d'aquí, pues, al seu moment, el dia que fem muntar un restaurant... Pues deuríem fer lo que es feia a casa, lo que havíem après.
Mm.
No, ara, per exemple, hi ha tota aquesta cuina de rotllo d'això d'estrella Michelin i tot això de disseny i tal. Bueno, aquí a Lleida som més de poc en... som més clars amb les coses.
No, també hi ha estrelles Michelin i molt bones,
també,
no?
També.
Però sí que és cert
que n'hi ha, sí.
Tot i que cada vegada més la brasa, la cuina aquesta vietnamita de carrer, aquesta cuina, ja incorpora la brasa. És a dir,
sí, sí.
Perquè la cuina de carrer només pot fer amb brasa, no?
Sí, sí. Home, jo crec que és un tipus de menjar que no cansa tant. O sigui, una cuina elaborada, pues, és, per anar-hi tres vegades a la setmana, pues, és molt complicat. No és habitual. En canvi, pues, una cosa de brasa o planxa o cuina casolana, pues, no cansa tant, que suposo que deu ser perquè és el que estem acostumats a menjar. Però no cansa tant. Si després, a més, incorpores al menú, pues, carn, peix i altres coses, pues, bueno, un dia carn, un dia peix.
Home, i també, com diu vostè, és més saludable, perquè no hi ha tantes salses, és tot més directe amb el suc, no? Ja es fa,
sí,
no?
Sí, es fa, vull dir, la salsa és el que hi posem, és la matèria. No cal. Mm.
No. Si hagués de definir la Dolceta, com la definiria?
Bueno, això...
Difícil.
Difícil. Bueno, jo diria que és un restaurant com ho diria, sense romanços, per dir-ho d'alguna manera.
Sense pretensions, vaja.
Sí, sí. Vull dir, nosaltres fem el que fem, agafem un... A vegades, doncs, quan volem introduir algun plat, doncs, bueno, bàsicament només pensem en brasa. O sigui, doncs, per exemple, què et diré jo? Doncs, un dia se'ns va ocórrer fer pèsols a la brasa. I, bueno, ens vam posar a riure, no? Però, bueno, ho vam fer i va sortir bé, i d'allò, igual que el xipiró. Un dia se'ns va ocórrer posar xipirons a la brasa i fer-los, i doncs ara fem xipirons. I, a part de lo de tota la vida, sí, d'alguna manera, no? La brasa té moltes possibilitats, moltíssimes. Es pot posar pràcticament tot.
Investiguen sobre això? És a dir, investiguen, allò que em diu, de fer les proves.
Sí que en fem. Sí, sí, perquè bueno, tot té... A veure, nosaltres el que pensem sempre és fer plats, evidentment a la brasa, i llavors has de fer, per posar-te un exemple, no?, pues uns espàrrecs naturals a la brasa. Pues, evidentment, primer s'han de bullir i s'han de deixar a punt per fer la brasa. Els pèsols o el que sigui. I llavors anem, pues, anem introduint plats. De fet, nosaltres a Dolceta ja la carta és el doble del que era. Tota la brasa, això sí, eh?
I a més, de la brasa, la Dolceta té una cosa que és difícil de competir, que és on està ubicat.
Sí, l'ubicació, amb tots els seus problemes, perquè estem a l'horta i no podem fer res, no està permès fer res.
Per entendre's, per la gent que ens escolta de fora de Lleida, l'horta és la zona agrícola...
Agrícola al redor de la ciutat, sí. Amb el qual, doncs, bueno, tenim un bon aparcament, cosa molt important en un restaurant, bàsica, jo diria, que a vegades se'ns fa petit, perquè, doncs, bueno, doncs ve una taula de sis i han quedat i venen sis cotxes, però, bueno, això no ho podem evitar. Però l'aparcament és molt important. I després, clar, sobretot per gent que ve de ciutats tipus Barcelona o Madrid o on sigui, clar, estàs dinant i veus els arbres al rededor. Clar, no és el mateix que una paret amb un quadre. No,
evidentment.
Nosaltres potser no ho valorem tant perquè ho veiem cada dia, però pel que és de fora, pues, veure vegetació i tot, pues, suposo que els hi agrada, sí.
Si fan la prova de buscar a través del cercador habitual, veuran que la Dolceta és un dels restaurants Lleida, surt la Dolceta. Sí. Això suposo que fa que vingui molta gent, no?, de fora?
Sí, nosaltres de fora de Lleida, jo diria que el 50% dels clients venen de fora. Ara és que estem molt ben ubicats, perquè, per exemple, per anar per la Vall d'Aran a l'hivern, pues, ara amb les carreteres no hem de passar per dins de Lleida, però bueno, desviant-te 5 minuts, pues estàs a... Diguéssim, estem al camí i amb aparcament i, bueno, i oferint uns productes que la gent els hi agrada. Llavors això ens porta molta gent. I després hi ha gent que, pues, que venen després. Venen després, dinen i se'n van.
El cas més original que...
Bueno, n'hi ha uns de Madrid que venen cada dos mesos, agafen l'AVE, venen a dinar, estan fins a 7:45, perquè a 8 tenen l'AVE i se'n van.
Carai.
Sí, sí.
I això? Com va anar? Com va començar?
Pues no ho sé. No ho sé, perquè sovint i tal, i un dia m'ho van explicar. No, si nosotros venimos especialmente de Madrid. Bueno, pues, ¿y cómo lo hace? Pues venimos en AVE y nos vamos. Bueno, pues, gent que viu bé.
S'ho pot permetre,
eh? Sí. No, però es ve molta gent de fora, molta gent. Va, fent plats, pues, a l'hivern, pues, no sé, què diria jo? Per exemple, angules a la brasa. Pues clar, que facin angules a la brasa, pues no hi ha tanta gent. Llavors, si vols menjar aquests plats, doncs per aquí al rededor, doncs no sé si n'hi ha algun altre, però doncs han de vindre allà. O els pèsols a la brasa, o els xipirons. Els xipirons ja pot fer, això és més senzill, no? Però, i després, bueno, quan ets el primer en fer aquests plats i agafes la fama, doncs, bueno, doncs tot això que porta, no?
Vaig a preguntar una cosa que no sé si ho hem provat. Ah. Una truita de patates es pot fer a la brasa?
No he provat mai.
No ho he provat? No. Dic, però, a veure, però, si
ho veig complicat.
És complicat, eh? Dic, sí. Veig la consistència una mica complicada de fer-ho.
No, se'ns passaria 3 minuts. Sí, no ho crec.
Dic, mai se sap. En tot cas, hi ha una cosa que no ho dirà el senyor Ferrés, però que és evident. A més de venir gent de fora, sempre ve el bo i millor de Lleida. I això tampoc és fàcil d'aconseguir a una ciutat com Lleida. Que tothom... el tingui, bueno, com un restaurant de prestigi.
Bueno, ve molta... Sobretot de dilluns a divendres són empreses, no? Pues que ve el client de turno a visitar-los o com, qui sigui, pues bueno, suposo que venen a Dolceta com deuen anar a molts puestos, però nosaltres durant la setmana tenim Pues molta empresa, particulars també, però molta empresa, molta empresa.
Projectes de cara a aquest any, que a més és l'any de la Regió Gastronòmica de Catalunya, que crec que és un honor per tots plegats, no sé si tenen el... en aquest sentit suposo que no tenen cap projecte, però no. Sí que doncs allò, per exemplificar algun projecte de renovació en aquest aspecte?
No.
Tradició i tradició,
sí,
eh?
Sí, nosaltres no.
No, la renovació ja està en el fet de fer xipirons a la planxa, per exemple, a la graella.
No tenim previst, bueno, intentar a veure si ens ocorreix algun plan més i feu que surti bé.
Ah, per cert, ja que ho he tret, el tema de la Regió Mundial, què li sembla?
Pues em sembla perfecte, i tant. És una oportunitat que s'ha de... Oportunitats d'aquestes no n'hi ha cada dia. Ja que la tenim, el que fem-la i fort. Sí, tal qual.
Avui hem volgut parlar amb el Joan Ferrés, el responsable de la Dolceta, un d'ells. També podíem haver parlat, si m'ho permet, de l'Eduard Trepat, que és l'altre responsable. Tots dos formen un equip fantàstic amb tot l'equip de cuiners i tècnics de la Dolceta, que crec que val la pena
sense
destacar.
Sense ells ho faríem
res. Sí,
no
i tant.
Faríem absolutament
res. No, és important que hi hagi també, i ho sé perquè hi ha estat, que hi hagi un carinyo per part de la gent que hi ha. Disculpem per la paraula
sí.
Mallevada, eh? Però sí.
Avui en dia gestionar això és el més complicat del restaurant. és així. Canvia molt això. Amb 5 de la pandèmia que va aquí... Uf.
En quin sentit?
Bueno, tot és molt... A veure, si treballar a l'hostaleria està mal vist. Són els horaris, els dies de treball, aquelles 2 hores que hi ha la gent que és estrès, que és estressant, i està mal vist. Evidentment, pues la gent prefereix treballar 8 hores en una oficina de dilluns a divendres que en un restaurant amunt i avall i atenent a la gent. Però bueno... De moment anem treballant.
De moment, i esperem que per molts anys.
Sí.
Joan, moltes gràcies, que vagi molt bé i visca la Dolceta. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres.
Continuem endavant els dijous a 6:45 de la tarda a les televisions locals. Arriba el moment de les converses Connecticut. La seva presentadora, la Jèssica del Moral, ens avança els continguts d'avui. Un contingut que, per cert, podeu trobar també sempre que vulgueu a la xarxa Més.
Avui entrevistem l'actriu Míriam Mucles, després d'un any intensíssim de feina i de reconeixements. A Tots ocells, amb la Perla 29, va seguir Anna Karènina a la Sala Gran del TNC i ja venia de triomfar amb un espectacle de molt més petit format, No dit de gossos i malditos, el Maldà. A Converses Connecticut descobrirem un dels talents emergents del teatre català.
Doncs és molt curiós que... quan la gent et descobreix, no? Mm-hmm. Perquè jo ja portava treballant uns anys en això del teatre, però clar, ha estat un any per mi màgic, perquè s'han ajuntat 3 produccions de 3 teatres diferents, a 3 contextos i 3 temes diferents, i tots 3 han tingut una rebuda molt bonica. O sigui que ha sigut un any d'agrair i de rebre moltes alegries.
Que bé.
Sí.
Tu diries que estàs en estat de gràcia?
Jo crec que sí.
O només ve de fora, no? Perquè de vegades potser tu ja ho estaves, però no, tu no ho veien els altres.
No, jo crec que hi ha hagut una part allà de sort, que s'han ajuntat uns elements que han fet que estigui d'estat de gràcia, sí.
Ha estat el millor any de la teva vida, també?
Professional.
De tot, no sé
de
si
tot.
Ho vincules.
És que no, habitualment no faig això de saber si ha sigut un millor any o no, però ha sigut un any boníssim, sí. Yeah. Sí, un dels que més recordaré, això està clar. Sí.
Mm. Oriol Brogi a Muawat, eh? És que déu-n'hi-do, ara fa un any es va estrenar a la Biblioteca de Catalunya, no?
Sí.
Pel grec, va ser pel grec de l'any passat, després, clar, vau continuar fent funcions després i l'heu girada, però déu-n'hi-do, quina responsabilitat, no?
Sí. Sí, va ser un gran repte. Jo anava una mica espantada, perquè Waix de Muawat és brutal. Volia treballar a la Perla i amb l'Oriol. Era un equip que jo no coneixia i va ser una rebuda molt bonica i he après moltes coses. Sí.
Clar, a més és que és com un combo màgic, no? És a dir, l'autor és Waix de Muawat, a més amb una obra que no s'havia vist aquí. El director és Oriol Brogi, la companyia és la Perla 29, l'escenari és la Biblioteca de Catalunya. Sí. La primera vegada que jo la vaig veure a la biblioteca vaig tenir la sensació d'assistir a un acte gairebé litúrgic, és a dir, aquell silenci tan respectuós.
Sí, a nosaltres ens donava la sensació, com a actors, que tothom estava fent el viatge, no només els actors, sinó que el públic ens acompanyava també. A més, la disposició a quatre bandes feia que tot s'acumulés en un centre i que tothom estigués atent a en aquella olla, a pressió.
Sí, sí, eres dins, eres totalment dins.
Nosaltres ho sentíem, també, al públic.
Ah, sí?
Sí, era molt bonic sentir com tothom t'estava acompanyant. I segons el paper que tinguessis, també, jo com a Wahida, em sentia molt acompanyada i molt compresa pel públic.
Clar.
I sentia allà un amor, no?, per part de la contraprestació de la manca d'amor que vivia jo a l'escenari, es compensava amb aquella manera d'acompanyar que tenia, que era molt bonica.
La manca d'amor del teu personatge, no?, vols
dir? Sí, sí, sí.
És que quin viatge, quin arc, no?, d'aquest moment d'habitació de la pròpia identitat, després de recerca, de connexió amb la identitat.
Sí.
És un personatge difícil, no?, sobretot.
Sí, a més, ella s'ho troba. O sigui, ella no està buscant el que li passarà. Suposo que com passa la vida, no?
Sí, clar, no t'esperes
el que t'ha de passar.
No preparen els girs de guió, no?
Clar, és un gir de guió molt inesperat, com a la vida, perquè jo crec que el Guaix ho escriu molt bé. I ella, crec que el que diferencia dels personatges és com reacciones al que et passa. I com ella sap sobreposar això, o com ho gestiona, a diferència d'altres personatges de l'obra, crec que és el que marca molt la seva gràcia. Sí.
Tu diries que és un dels millors textos de teatre contemporani que hi ha?
Jo crec que sí. Sí, crec que és un sí rotund. Jo, quan l'Oriol m'ho va proposar, vaig llegir el text i llegint vaig plorar. Em va semblar un text brutal, amb una càrrega molt forta, amb temes molt, molt importants o que poden marcar molt el destí d'una persona, i alhora molt del dia a dia. Et podries veure jo em veia reflexada en moltes coses, en relacions familiars, neguits del futur, relació de parella. O sigui, és molt xulo perquè hi ha temes molt planers, per així dir-ho, tractats amb una importància brutal, i al contrari, temes molt importants tractats d'una forma molt quotidiana.
Converses Connecticut, els dijous a 6:45 de la tarda, a les televisions locals i a la xarxa Més.
I s'apropa el cap de setmana, però encara cal esperar per gaudir d'aquestes propostes del territori. Anem a les recomanacions per avui, encara a les portes del cap de setmana, per arribar-hi. Adrià Recasens, bon dia. Què ens proposes avui?
Bon dia, Manel. Doncs avui ens quedem a Tarragona, on aquest 18 i 19 de juliol se celebra el Festiuet Salou, el festival de referència de la província de Tarragona, que enguany doncs a Terra Salou, després d'haver fet en el Vendrell en edicions anteriors. La Marina está morena. El Festiuet arriba amb un cartell ampli de nivell, amb grups com Figaflaues, Mosca, Detallet, Sabús... Atent, perquè també hi actuarà Julieta Camela i King Africa.
Carai, no us esteu de res, eh?
Quins records, eh? Amb la bomba, Manel.
No, no, però que no és cap broma, Adrià, que he vist que aquí en Àfrica aquest estiu l'estan convidant a tots els festivals
lloc,
i a tots
no?
els pobles. Està reforrant amb la cançó.
Doncs seran 12 hores de festival cada dia, de les 5 de la tarda fins a les 5 de la matinada, per cantar i ballar sense parar. Les entrades estan a un preu de 50 euros cap amunt, i també hi ha abonaments pels dos dies de 68 euros a festiuet.cat. Així valora la regidora de Cultura i Festes de Salou, Julia Gómez, la celebració d'aquest festival.
És la primera vegada que Salou tindrà un esdeveniment d'aquestes característiques. Jo crec que Salou mereix un festival d'aquest tipus, i a més, sent la capital de la cultura catalana, que millor que un festival doncs, que la majoria de les bandes i dels músics són catalans. Llavors estem contents, hi ha més de 10.000 entrades ja venudes, i és un festival que, bueno, que jo crec que a tothom li agradarà.
Déu-n'hi-do, pinta molt bé aquesta proposta, Manel.
Doncs pinta molt bé aquesta proposta, va, ràpidament, més propostes.
Tenim a Tortosa, doncs, des d'avui 17 i fins al 20 de juliol se celebra la festa del Renaixement.
Amb aquest nom pinta gran la cosa, eh?
És un clàssic, un habitual, ja porten 28 edicions per endinsar-nos en l'esplendor del segle XVI amb una programació renovada amb més d'un centenar d'activitats diàries. Si volem destacar alguna, per exemple, el plat fort d'enguany, doncs és la trobada d'internacional de banderats que comportarà l'arribada de banderats de provinents d'Alemanya, d'Itàlia i de la pròpia Tortosa.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta festa que podrem gaudir-ne en els propers dies i ràpidament el darrer plan d'avui.
Doncs tenim l'Alta Acústic d'Altafulla, que arriba doncs, a la seva 12a edició, també en aquest 18, 19 i 20 de juliol. I si et sembla, doncs escoltem el seu programador, Quique Colmenar, el que ens explica.
Al principi era un circuit de concerts de petits acústics. Ara que ha anat creixent, els artistes sempre, els espectacles o els discos que presenta s'han d'adaptar. Les prestacions dels espais són singulars, però precisament aquesta és la, diguem, un dels valors i la gràcia de veure els artistes aquí, tant pel que l'artista proporciona com l'experiència de veure un concert que d'aquesta manera és únic aquí, no?
12a edició amb artistes com Núria Duran, Nerea Bassan, Minibus Intergalàctic, bueno, un munt d'artistes en aquesta 12a edició, amb els concerts gairebé tots gratuïts, excepte un d'ells a 10 euros, altacústic.cat.
Doncs prenem bona nota de tots aquests plans. Gràcies, Adrià. Fins demà.
Fins demà.
I torno a tenir aquí amb mi el Sergi López Otal. Abans hem repassat aquesta cançó Eufòria de Lorin Bam. Què competeixes avui?
Doncs mira, Manel, jo vinc avui amb una cançó que crida estiu, temporada de festivals, festa i molta gresca. Poques cançons em recorden més a un ambient així que We Found Love, de Rihanna i Calvin Harris.
Home, has anat a fer mal aquí, podríem dir, eh?
Home, no.
És molt bona, és molt bona,
amigo.
És molt bona. Escolta'm, ara l'anirem escoltant. No vull ser jo qui digui... És que això és molt lleig que digui jo mateix qui guanya.
Ja ho dic jo, guanyo jo.
No, Carles Soler, una veu una mica autoritzada amb el tema musical, si no t'importa. Carles Soler, qui hauria de guanyar avui? El Manel. Literalment ha dit això, amb Eufòria de Lorin.
El Manel sempre guanya.
Home, espero algun dia, abans que marxis de vacances, que guanyis.
Jo he guanyat acabant l'Obert per vacances d'avui escoltant aquest tamacle.
Doncs també és veritat, també és veritat. Gràcies, Sergi López Otal, gràcies també al Carles Soler i gràcies també a vosaltres. Tornarem demà amb un nou Obert per vacances. Que passeu un molt bon dia. Adeu.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vols fer una ruta meteorològica? La situació geogràfica de l'Escala fa que el seu clima i els fenòmens meteorològics que hi esdevenen tinguin una claritat i un impacte notable. Amb el meteoròleg Sergi Corral parlarem de tramuntanades, temporals de llevant, boires, núvols i ens ajudarem de les observacions meteorològiques de personatges capdals com Josep Pla, Caterina Albert, Eduard Fontserè, entre d'altres, per convertir-nos nosaltres mateixos en observadors meteorològics. Ens trobarem al Museu de l'Anxova i de la Sal els dies 17 i 24 d'agost a partir de les 10 del matí fins a 11:45 del migdia. Per un preu de 6 euros cal reserva prèvia a inscripcions.lescala.cat i per més informació podeu consultar la web museudelescala.cat.
Aïe, 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 aïe.
La xarxa. Notícies en xarxa.